Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez, comencem Herrera en Cope a Lleida, puntuals com sempre, 12 i 20. Comencem setmana també, dilluns 27 de novembre del 2017, hores d'ara 7 graus a la ciutat de Lleida, un matí també ja d'aquests fresquets, d'aquests que ens trobarem ara ja a final de setmana que entrarem al mes de desembre. Buscarem, com sempre, aquesta previsió meteorològica amb l'Anna Borrell des de l'Agència Estatal de Meteorologia, també tota l'actualitat informativa de les comarques de Lleida que ens ha deixat el cap de setmana. Posarem somriures a les cares de la gent, com tots els dilluns, amb el Joel Carnicer i el seu espai Algú ha fet. I amb tot això i la proposta dels nostres pobles del Joan Bellmunt, ens plantarem a la una. A partir de la una, doncs ja ho saps, estem a dilluns i tenim la radiografia, la nostra tertúlia d'esports, on posem sobre la taula els resultats esportius del cap de setmana que, home, globalment no són massa bons, tot i que destaca, per exemple, el bon comportament a les competicions europees del Lleida Llista, on es va classificar el dissabte a les 8 de la tarda, a la mateixa hora que el Lleida Esportiu empatava 0 a 200 metres, es va classificar per la vuitens de la Copa Fers. En parlarem a la radiografia, avui intentarem parlar amb el seu president, amb l'Enric Duc. Estaran amb nosaltres Albert Escobar i el Xavi Pérez. I a partir de dos quarts de dues, la Nacional 240, l'obrim, connectem amb els amics de Cope Tarragona. Ja saps que quan obrim la Nacional 240 el que fem és emetre ràdio conjunta per tota la província de Lleida i tota la província de Tarragona. Avui amb la Mònica Carrasco parlarem del gran recapte i del banc d'aliments. En fi, que busquem aquesta previsió meteorològica. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Continua el temps estable avui a les comarques de Lleida. Cel poc ennuvolat, amb alguns intervals de núvols alts i unes temperatures que no variaran, tot i que poden baixar una mica, excepte al Pirineu, on més aviat pujaran. Hi haurà, doncs, màximes de 10 graus a Lleida i a Tàrrega, 12 graus a Balaguer o a Viella i 13 a la Seu d'Urgell. El vent continuarà suau i variable. Demà es mantindrà el cel molt clar tot el dia, tot i que a la Vall d'Aran creixeran nuvolades i no descartem precipitacions a última hora amb neu per damunt dels 1.100 metres. Les temperatures no variaran gaire. Aquesta nit s'esperen mínimes sota zero, tant a Lleida, Balaguer o Tàrrega, on arribarem als 2 graus negatius, com també a Viella, 3 sota zero, a la Seu d'Urgell, amb 4 graus sota zero. El vent bufarà de l'oest demà.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Herrera en Cope, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Vinga, que et recordo allò que vam començar la setmana passada. Si tens el mòbil al costat i ens estàs escoltant, anota't aquest número, 664-526-180, 664-526-180, és un número de WhatsApp perquè puguis interactuar amb nosaltres, per enviar-nos els teus comentaris, els teus suggeriments, fotos, notes de veu. Sobretot ens interessa que ens envies la teva veu, que ens agrada escoltar també les veus dels oients. Escolta, aquesta què sona? De quin any és? En quin àlbum estava? Qui la canta? Com es titula? Envia-me-ho per WhatsApp, va. Vinga, busca, descobreix qui la canta, com es titula, quin any. Dem el WhatsApp al 664-526-180. Ui, mira, me n'acaba d'arribar un amb l'any que li sona. No m'has posat el nom, no et puc saludar, però vas desencaminat. No és l'any 2008, no. Estàs escoltant ara i segur que tens el mòbil al costat. També hi ha un WhatsApp al 664-526-180. Missatge de veu, va, que també m'agrada escoltar les veus. Mira, el Manel sí que em diu que és Aquesta ja us l'avanço, és Macaco.
Sí?
És Macaco, va. Però quin ens canta? En quin àlbum estava? De quin any? Quiero con la mano levantada. Tocaré. El títol és fàcil, no? Era la Teresa, que m'acaba d'enviar el missatge. Si em poseu el nom, us puc dir el nom. La Teresa em diu, és Macaco, que ja l'hem dit, con la mano levantada, perquè, clar, repeteix un cop, un munt de cops a la cançó, i ens diu que és de l'any 2006. Doncs, Teresa, has fet pleno. No m'està faltat, i aquest ja us avanço jo, l'àlbum on trobàvem aquest tema. El trobàvem a Ingrávito, Macaco, con la mano levantada, any 2006. Busquem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Comencem parlant de successos. I és que un motorista de 64 anys, veí de Tarragona, va resultar ferit greu ahir al sortir de la via amb una motocicleta que conduïa a Camarasa. Segons van informar els bombers, els fets van tenir lloc a les 11:33 del matí, al quilòmetre 52 de la C-13, quan el motorista va caure per un terraplè de 6 metres d'alçada. Un helicòpter del SEM el va traslladar amb politraumatismes a l'Arnau de Vilanova. Aquest any està sent especialment negre per als motoristes a les carreteres catalanes. Segons el Servei Català de Trànsit, 43 persones han mort en accidents de moto a tot Catalunya a 21 de novembre, un 38% més que durant el mateix període de l'any passat. Seguim parlant de successos. Un altre motorista ferit a Alcarràs després de xocar contra un turisme a l'antiga Nacional 2. El van traslladar dissabte a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. I tres joves ferits en el xoc d'un cotxe contra el portal d'una casa a Arbeca. L'accident va passar dissabte al carrer Hospital, a la zona urbana del poble. Que déu-n'hi-do, de matinada, eh? S'ha de vigilar, que, escolta, la salut només la valorem quan no la tenim, eh? Copi Lleida. Obrim la plana judicial. 6 dones i 3 homes jutjaran el caçador acusat de matar d'un tret un veí de Santa Maria de Montmagastrell. La vista comença avui a l'Audiència de Lleida i està previst que s'allargui durant 5 dies. 2 detinguts per traficar amb cocaïna a Agramunt. Quan els Mossos els van enxampar, portaven a sobre 26,5 grams de droga valorats en uns 1.500 euros. I augmenten un 7% les dones que consulten sobre violència masclista en la plana de Lleida aquest any 2017. Fins al 31 d'octubre, els serveis d'informació i atenció a les dones de les comarques de Ponent i Solsonès han fet 4.077 atencions a més de 1.700 dones. Pares del Col·legi de l'Estonac de Lleida han denunciat que policies de l'Estat han donat pilotes de goma a alumnes del centre. El personal docent va requisar algunes d'aquests objectes a nens mentre jugaven a l'hora del pati. Vaja, són pilotes de goma. Jo no el sé, perquè no sé com són. Suposo que deuen de ser similars a les que pots comprar. Però, clar, que no és el mateix si es fan anar per una cosa que o per una altra. O sigui que a l'Estonac les han requisat a l'hora del pati. Albiol critica la darrera ocurrència de Puigdemont per fer un referèndum per sortir de la Unió Europea i Cospedal culpabilitza els independentistes de no haver obtingut la seu de l'Agència Europea del Medicament. Tot això, aquestes declaracions es van fer en una visita que van fer aquest cap de setmana a Lleida. Per la seva part, el president del Partit Popular Català, Xavier García Albiol, es pregunta quin inversor escollirà Catalunya amb aquesta inestabilitat.
¿Alguien se puede imaginar que un emprendedor, que un inversor se plegue a plantear venir a Catalunya en los próximos meses, en los próximos años, con un presidente que lo que pretende es aislar esa Cataluña del mundo? ¿Que no ha hecho suficiente daño durante estos 2 años, que pretende aún llevar a Cataluña a la miseria más absoluta y al aislamiento del resto de países civilizados? ¿Qué modelo es el de Puigdemont? ¿El modelo de Corea del Norte, que vive aislado de todo el mundo? ¿Qué modelo es el que quiere para Cataluña?
Seguim parlant de manifestacions, perquè mira, aquest cas, aquest cap de setmana, unes 200 persones han participat en una marxa per reclamar l'entrega de les obres d'art aragoneses que són a Catalunya. Exigeixen al ministre Méndez de Vigo que acati el requeriment del jutge d'Osca i traslladi d'immediat a Sixena les 44 peces del monestir que són a Lleida. El vicepresident de les Corts d'Aragó i membre de la plataforma Sixena Sí, Antonio Torres, assegura que la lluita dels aragonesos perquè se'ls entreguin les obres que reclamen és una qüestió de dignitat i orgull. Dignitat i orgull. Dignitat i orgull. L'any 2017. No sé si havíem de rebuscar aquesta dignitat i aquest orgull quan les peces estaven abandonades, quan es van recuperar des d'aquí, quan es van restaurar i quan s'han exposat. Però vaja, Antonio Torres diu això.
Yo creo que tiene una importancia que va mucho más allá de lo que supone una decisión política o una decisión judicial. La plataforma lo que pretende es mostrar que la sociedad también está concienciada con este tema, que es un tema que además de que las obras de arte deberían estar en su sitio y además de que eso puede contribuir al desarrollo y de que se deben ver en su sitio original, supone también que para los aragoneses, en este caso para los monegrinos, es una cuestión de dignidad, es una cuestión de que sentimos como algo nuestro algo que debería estar en el monasterio o, en el caso de las 112 obras de las parroquias de los obispados Bastomozón, deberían estar en el obispado que corresponde, y es una cuestión de dignidad, es una cuestión de orgullo en el mejor sentido de la expresión.
Dignidad y orgullo. Ja diuen els entesos, que jo tampoc, això ho podem valorar. Em podeu enviar un missatge de WhatsApp si ho creieu oportú, si creieu que és així o no, però que l'orgull és una bona causant de problemes de tot el planeta. Però vaja, aquí, escolta, encara tenim dignitat i orgull. Escolta, en plana local, la paeria, parlant d'aquest tema també, la paeria defensa la unitat de la col·lecció del Museu de Lleida i demana a Méndez de Vigo que no lliuri l'art de Sixena. Jo ara ja m'imagino el ministre, per un costat uns trucant-lo i dient fes-ho ja, i per l'altre costat els altres trucant i dient que no ho facis. També ha de ser interessant saber què has de fer o què no has de fer. El ple de l'Ajuntament de Lleida d'aquest divendres va rebutjar dues mocions que reclamaven la posada en llibertat dels consellers destituïts, empresonats i dels Jordis. Això és una de les coses que es va tractar. L'altra gran són els pressupostos, que en parlarem a fons demà, però l'alcalde de Lleida, Àngel Ros, va explicar que, tenint en compte que la Generalitat no podia recórrer, des del Museu de Lleida es va decidir presentar un escrit al jutjat per defensar els interessos catalans en el cas de Sixena.
Què vam fer? Pues, evidentment, ahir està tot el dia en contacte amb el director del Museu de Lleida, el Josep Giral, quan van constatar, perquè es va constatar ahir que no es podia presentar un recurs com a Generalitat, doncs li vaig insistir, i em consta que el president de la Diputació, estic segur que va fer el mateix, amb que el presentéssim el recurs com a consorci. I a les 3 de la tarda aproximadament es presentava el recurs com a consorci. I es presentava com a consorci perquè està judicialitzat i, evidentment, tot el respecte a les lleis, però si està judicialitzat has de presentar recursos si tens opció, si creus que la raó t'assisteix, com crec, i tenim via de presentar recursos. I això es va fer, es va presentar el recurs.
Bueno, està tot molt complicat, realment. Però sí que és veritat que el ministre Vigo, ara responsable de Cultura de la Generalitat, va prohibir a la Generalitat presentar un recurs. Clar, jo, de veritat, que amb aquestes situacions excepcionals del 155 i qui mana i qui no mana i posar-me a casa dels altres per fer o refer el que havien decidit, veig que tot és força complicat, però més o menys ha anat així, això. Escolta, que abans de parlar d'esports, que encara anem a comarques, un comercial denuncia l'amo d'un bar d'Alcarràs per no atendre'l en castellà. Va presentar la queixa davant de la Guàrdia Civil i l'alcalde d'Alcarràs, Miquel Serra, va afirmar que desconeix les formes amb què el propietari va atendre el comercial, però li ha mostrat el seu suport, ja que considera que tenia el dret d'exigir que se li adrecessin en català. I el Parc Nacional d'Aigües Tortes ha format més de 500 guies interpretadors amb 25 anys. Més del 90% són de les comarques d'influència, que són el Pallars Sobirà i Jussà, l'Alta Ribagorça i la Val d'Aran. Parlem d'esports, que segurament hi posarem millor cara tot plegat. 12:35, ho fem amb Control Motor.
Control Motor amb els esports.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. El seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona, des de 13.990 euros. Finançat amb Santander Consumer EFC S.A. fins al 31 de desembre de 2017. Més informació a Hyundai.es.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Per cert, que ara anem a parlar d'esports, però sí que és veritat que ha sigut un cap de setmana intens amb el tema del Black Friday a Lleida ciutat. Concretament, l'eix comercial es va omplir de consignes del Black Friday per tot arreu, però sí que va ser el tret de sortida doncs d'aquestes compres de cara a les festes de Nadal. Ara sí, parlem d'esports. Abans de parlar dels resultats del cap de setmana, un dels clubs, una de les escoles de futbol de Lleida, l'Atlètic Segre, va presentar a l'assemblea que va tenir lloc dels socis de divendres un superàvit de 8.123 euros i el pressupost per la propera temporada, que també es va aprovar en aquesta junta, puja a 294.820 euros. Parlem ara dels resultats del cap de setmana i un, comencem amb el titular. La pitjor sequera en dues dècades. Et parlo del Lleida Esportiu. Va empatar a zero. Per tant, afortunadament no li van marcar, però tampoc va marcar gol. I el Lleida no acumulava 5 partits sense marcar seguits en Lliga des de la temporada 2000-2001. Per tant, ja comença a ser una dada a tenir en compte o preocupant, o diguem-li com vulguem, eh? Però el resultat del dissabte a les 8 del vespre va ser de Lleida Esportiu 0, Hèrcules d'Alacant 0. En parlarem a la radiografia a partir de la 1, si és un bon resultat, si és un mal resultat. L'Hèrcules estava ocupant la posició número 4 de la Lliga, per tant, amb una ratxa de victòries ens podria semblar un bon resultat, però clar, venint d'on venim, doncs segurament no ens semblarà bon resultat. En bàsquet, nova derrota a casa, Força Lleida 71, Valladolid 81. I amb hoquei, que va coincidir també dissabte a les 8 del vespre, que també és per parlar-ne d'això de les que coincideixen els horaris, a la Copa Cers, el Lleida Llista ja havia guanyat a domicili 3-5 al Walsum i el partit de tornada a casa aquest dissabte va certificar el passe a vuitens. Va guanyar 7-2. El proper partit del Lleida Llista amb Lliga ja serà el dimecres a la meitat de la setmana a les 9 a Palafrugell. Palafrugell, Lleida Llista.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ara sí, ja seguim fent memòria com cada dia. Ho fem amb la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
I tirem cap enrere en el temps, 25 anys, tal dia com avui, un 27 de novembre de l'any 1992.
Efectivament, la nova autovia de la Nacional 2 va evitar, des de la seva inauguració, una desena de morts. La prefectura de trànsit estimava que la nova via suposava un canvi substancial en la seguretat, però les millores en el traçat de la comarcal 1313 havien augmentat els accidents. Els trams més conflictius eren els de Alcarràs, Cervera i la Seu d'Urgell. L'any 1991 es van registrar 37 punts negres a les carreteres de Lleida.
Però si ja ho tenim clar amb la història, per què la Nacional 240 segueix sent una carretera nacional on cada any, per desgràcia, perd la vida unes quantes persones?
Pues perquè està allí i allí està.
Per això fem una mica d'història, perquè a vegades es tracta de saber què va passar per no repetir-ho, però no n'aprenem.
Recordem-ho, perquè això fa 25 anys, del que estem anys, parlant ara. També el llavors president del Partit Popular, el senyor Josep Maria Aznar, no tenia coneixement de les queixes que havien realitzat el sector crític de militants de Lleida contra el president provincial, senyor Josep Ignasi Llorenç. Va dir que acceptaria a Jordi Pujol, va dir Josep Maria Aznar, que acceptaria el Jordi Pujol com a president d'un govern de coalició. Considerava que el creixement electoral a Catalunya en aquells moments seria espectacular. Són paraules de Josep Maria Aznar, president del PP en aquells moments.
Bueno, si quan has dit Josep Maria, l'Aznar, eh?
José María Aznar.
Sí.
La direcció de Dux, Ibèrica, estava estudiant la possible venda de l'escorxador del grup a Lleida. Analitzava les ofertes de compra de l'escorxador de Milsa. Dos empreses i una multinacional estaven interessades en aquesta operació. El grup donava feina a 215 treballadors a les comarques de Lleida. La FECOM va proposar crear tres grans parcs comercials. El comerç de Lleida ho considerava imprescindible per assegurar el futur del sector. Mm. Els enllaços de la variant nord es consideraven la ubicació ideal. Les forces de seguretat van iniciar també una ofensiva policial contra els camells i els carteristes. La Junta de Seguretat Local sol·licitava la col·laboració dels ciutadans. El consum d'heroïna havia produït la mort de 20 persones de gener a novembre del 92. És terrible, eh?
Sí, sí.
20 persones. I un estafador, acabem parlant d'un estafador que va cobrar a Mollerussa un cupó del sexe falsificat. El timador usava una pegatina per canviar el número de la butlleta. La 11 va alertar els venedors i totes les sucursals bancàries.
Caram, és que al final se les empesquen totes, eh? Però... però enganyar amb un sec també, vaja, no ho sé. Sí.
Aquí Lleida, també anteriorment, fa més de 25 anys, també van enganyar un sec i li van prendre cupons dels que venien pel carrer.
Mari Carmen, fins demà.
Fins demà.
Llega el Cyber Monday a la web del Corte Inglés.
Solo hoy, 27 de noviembre, tienes más de 60.000 ofertas exclusivas online y con envío gratis en toda la web desde 50 euros.
Ahorra en tus regalos de Navidad. Podrás cambiarlos o devolverlos hasta el 15 de enero.
Solo hoy en elcorteinglés.es.
Olvídate de los robos instalando hoy en tu casa o negocio la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, porque ningún ladrón querrá entrar donde sabe que no puede robar. Y gracias a nuestra nueva alarma somos capaces de generar en segundos una situación de cero visibilidad a través de una niebla densa, impidiendo la visión al ladrón para evitar el robo. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Cada día, cada año, compartimos experiencias, compartimos valores, compartimos el mismo interés solidario por la vida. Los bancos de alimentos contamos contigo para unir la necesidad con la solidaridad, lo que das con lo que recibes, todo lo que nos hace iguales. 1 y 2 de diciembre, colabora en la gran recogida de alimentos. Cuento contigo.
Autocamión Servi, taller autoritzat de Ebubus Ibèrica, una empresa del grup Daimler per autobusos Mercedes-Benz i Setra. També taller autoritzat per caixes de canvi ZF per a vehicles industrials. Disposem d'un departament de recanvis amb totes les peces i accessoris originals per Mercedes-Benz, Setra i caixes de canvi ZF. Ens agrada la feina ben feta. Autocamión Servi, serietat i bon servei ens defineixen. Carretera Nacional 2, quilòmetre 446, al costat de l'entrada i sortida de l'autopista AP2, Soses.
Restaurant Tastet del Reny et convida, del 27 de novembre al 3 de desembre, a descobrir les noves joies de Bodega Somos, uns vins que neixen de les seves millors vinyes, unes vinyes úniques. Et presentem els nous Somos Varietales. Vine a descobrir-los al carrer Barcelona 58 de Balaguer, Lleida.
Toldos Toldisol, grandes ofertas en toldos de diseño. Toldos Toldisol, confección de cortinas taller y cerramientos de terrazas en general. Toldos Toldisol, 973-2671-75. 973-2671-75.
Vols menjar bé i variat i no tens ganes de cuinar? El Tiberi de la Roser ho fa per tu. De dilluns a divendres, menú amb dos plats a 5,95 euros. Els dimecres, oferta de pollastre a 8 euros. El dissabte i diumenge, menú especial de canelons, patates i pollastre a 17 euros. Cada cap de setmana, noves ofertes al Tiberi. Tiberi de la Roser, carrer Acadèmia 15 o 973-2895-20.
Patatas fritas. ¿Pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte con levadura de arroz rojo fermentado te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmaciamundonatural.es.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50. Horario de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 a 8.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
I ara sí, posant somriures a les cares de la gent, com tots els dilluns, amb el Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard!
He de treballar a la taula a dos mans. Perquè t'he de pujar i baixar el volum, pujar i baixar la música.
Doncs pues mira, ja està bé que treballis una mica.
Amén. Mira, és que t'ho he posat bé, eh?
Sí.
T'ho he posat
bé. Sí.
Escolta, per cert, que amb tu acabem el mes de novembre avui. O sigui, la propera vegada que vinguis ja estarem a desembre.
Que bé, època de Nadal.
El mes ja per excel·lència, a més, serà just el dos dies abans del gran pont de, habitual de desembre.
Sí. Mira, molt bé.
Està ben col·locat, aquest.
Sí, a més, a mi em tocarà també venir, o sigui, el pont no en tindré.
No, perquè acabem dijous.
Perquè és intolerable, és gravíssim, eh? Bueno. Vamos allà, que tinc moltes coses.
Vinga, va,
comença.
Un xino.
Cárcel para un motorista.
Ai.
Que enseñó sus genitales a un policía y le animó a que soplara.
Home, pues és difícil, eh? És anar amb moto, baixar-te els pantalons i tot.
És molt complicat. Diu que... M'encanta perquè el juzgado de lo penal número 5 de A Coruña... Diu que se comportó con temeridad primero y con desvergüenza después. Sembla molt medieval, això, no?
Temeridad y desvergüenza.
Y desvergüenza después. Sobre las 5 de la madrugada de aquel día, del 10 de maig...
L'horari ja és indicatiu. A les 5 del matí ja devia de portar alguna copeta de més.
Exacte. Diu que los componentes de una patrulla de la policía local vieron como un hombre con signos de estar borracho se subía a una moto y a duras penas mantenía el equilibrio. Así que le dieron el alto. El conductor, lejos de acatar la orden, aceleró su moto e inició una huida temeraria, a lo que llevó desde la... Bueno...
De un carrer, amb un altre.
Desde la calle Europa, a la ronda de Outeiro, un recorrido en el que no respetó semáforos ni el límite de velocidad, pues llegó a poner su moto a más de 100 kilómetros por hora.
Home, s'estava traient els pantalons.
Exacte, llavors, anar amb la moto, es va poder treure els pantalons, ensenyar...
És difícil, això, eh?
Ensenyar el seu...
La berenjena.
Exacte.
Te'n recordes dels emoticonos? La berenjena.
La berenjena, i a més poder-los cridar que soplaran.
Sopla aquí.
Sopla aquí. Control d'alcoholèmia, sople aquí, no?
I... Està clar que el van detenir.
Sí, al final. Pues bueno...
Qué desfachate.
Que con desdén y desvergüenza.
Desvergüenza. Qué desvergüenza.
Qué desvergüenza.
Es un delicte.
Home.
Ser desvergonzado.
En aquest cas, sí.
O sea, tú... Ha sido desvergonzado.
Le reto un duelo y le dones un cop amb un guant.
Ah, això.
Bueno, més. La típica pregunta aquesta tan castissa i...
Però hi ha el xino.
Mira, Ricard, és lo que hi ha. Si vols, una de Rússia que està a prop de Xina, te la dic d'ara. Diu que un grupo de científicos revela que el huevo fue antes que la gallina.
És a dir... que els científics s'han entretingut...
És això, és aquí on ve la cosa. Científicos estadounidenses, no?, diuen que...
No sabien què fer, no hi ha coses per fer al planeta.
No hi ha cures de malalties suficientment fortes que diuen...
Què fue antes?
Anem a veure què fue antes, si el huevo o la gallina.
Però això ho tenim bastant clar, que va ser l'ou. No em feia falta investigadors.
Bueno, però han dit, perquè ja no es digui més la pregunta...
Però científicament?
Sí.
No hi ha l'explicació, no?
Diu por ello, su labor fue ayer, bueno, ayer, la notícia és de fa uns mesos, fue ayer portada de la revista Science.
Ui!
Sí, fue el huevo antes que la gallina.
D'aquí al Nobel ja no res. Mira, ara tinc curiositat per saber com ho han demostrat científicament.
Mira, algun dia, perquè ja ho saps que te llegis els titulars que no em dones temps, o sigui, ja t'ho diré. Però bueno, la cosa és que ara anem a Rússia.
Ara
anem a Rússia.
Vinga, de Rússia a Xina
ja ho parla. M'encanta perquè diu que estudien multar en Rússia al presentador del Tiempo que s'equivoque. ¿Vale? I ho veig bé.
Home.
I ho veig molt bé. Perquè no hi ha la cadena perpètua, però...
Escolta, diran un temps tan genèric que serà correcte.
T'explico, no, però el cas és que Rússia és diferent d'aquí, que aquí tenim clima tropical, sobretot a Lleida,
sí.
I és que diu que, a vegades, les lluvias i vientos... T'ho resumeixo molt, eh? Les lluvias i vientos huracanados producidos la setmana passada se han cobrado la vida de 16 persones i altres 200 siguen herides. I això va passar... Perquè el del temps va dir, no, tranquil, no plourà.
Bueno, vale. Però
no, però la gent...
A veure, Joel, vale, perfecte, ho va dir, es va equivocar. Però tu surts al carrer i veus que cada cop fa més vent. Doncs amaga't, no fa falta que t'ho digui l'home del temps.
Mira, si l'home del temps me diu una cosa, s'ha de catar i punt.
Si això et diu, coge el banyador, tu un banyador.
Exacte, i llavors, clar, la cosa és que diu... Des de Rússia diuen, para intentar que esto no se repita, el ministro ruso de situaciones de emergencia...
Un altre, que no deu tenir res millor que fer, el ministre.
Vladimir Puchkov.
O sea, el ministro ruso de situaciones de emergencia.
Clar, és que estem parlant...
Quin ministeri, no? I si no hi ha situacions d'emergència en tot un any?
Home, a Rússia és complicat. Que... també, Ricard. Vladimir Puchkov ha propuesto sancionar con multas a los responsables de los servicios meteorológicos con pronósticos fallidos o no difundidos a tiempo.
¿Tots es diuen Vladimir?
Crec que sí.
A Rússia. Això és el primer nom.
Jo tenia un amic que deia que quan sortíem de festa i marxava de, bueno, a dormir, un Vladimir i a dormir.
Com un Vladimir?
Bueno, no puc dir, però un Vladimir és...
Persona de cura alcohòlica?
No, un Vladimir és quan, quan una persona arriba a casa...
S'arribia.
Sí.
Vale.
I fer això i a dormir.
Un Vladimir, diríeu, el jovent d'ara.
No, bueno, el jovent d'ara, aquest noi també és una mica caspós, eh? Vull dir,
bueno. Un Vladimir i a dormir.
Un Vladimir i a dormir, sí. Bueno.
Sempre és millor que t'ho facin, eh?
Bueno, depèn.
No, no, imagina... no has vist les pel·lis de Torrent, eh?
Tu imagina't ara que tu estàs... Espera, tu imagina't que tu estàs a la teva habitació...
Si pots triar, pots triar.
Déjame hablar. Imagina't que estàs a la teva habitació i apareix... un home
que no,
de dos metres 13, sí. Musculat, i tu estàs allí tan
a veure, el Vladimir. Però això, mira, si pots triar, dic.
Si pots, jo, mira, no sé què dir.
Res, doncs escolta, mira, abans deien un got de llet calenta i a dormir.
Ah,
pues ara és un Vladimir i a dormir.
Exacte, és que ara la globalització és el que porta. Bueno, un pueblo suizo prohíbe que le hagan fotos de lo bonito.
Escolta,
que
escolta,
és.
Un moment. Espera, perquè tu això del Vladimir...
A veure...
Això, va bé? Ho has provat, vull dir?
Jo...
Això deixa relaxat,
jo t'he dit, he de confessar...
Quants Vladimirs t'has fet a la vida?
He de confessar a les meves fans que crec que sóc asexual. Perquè no...
Home,
no...
La teva parella no et deu estar escoltant ara, perquè no, si no malament
no,
anem.
Però perquè no... Que...
Ja no li trobes gràcia?
No sé, tinc tantes coses a fer que...
Ai, no. Però això és bàsic?
Bueno... Ja,
això és bàsic, però... ajuda químicament al cos. Ajuda.
Ja, bueno,
I als homes a la pròstata els hi va molt bé, eh?
Bueno, aquí tenim un gran consumidor de Vladimir.
No, ara estava pensant en aquella notícia...
A la secta, no, de Vladimir...
No, estava pensant en aquella notícia que vas dir, no sé si fa una o dues setmanes, d'aquella dona que va anar a pagar amb un caixer.
Exacte.
I l'havien piratejat i sortia una pel·lícula pornogràfica.
Sí, exacte.
I llavors, un Vladimir i a dormir.
I l'home va dir... Pues
un Vladimir, que... pagues el taxi, el pàrquing i a dormir.
I a menges i a dormir.
Vinga.
Sí. Bé. Bueno, pues la frase de me duele la cara de ser tan guapo la porta un poble suís que diu que prohíbe que le hagan fotos de lo bonito que es.
El poble.
El poble. El pueblo de Bergün es muy parecido a otros enclaves de Suiza. Un espacio hermoso, arropado por colinas y montañas verdes, bla, bla, bla. Que ha decidido prohibir las fotografías por el bien de la humanidad.
Ah.
Me deixa aquí que haren obre cometes, que ho deia, por el bien de la humanidad.
Las comparaciones son odiosas.
Sí, además, suposo que... És en plan, guarda algo, no?, per a que la gent vingui. Perquè si veu aquestes fotos i si es fiquen ja de fons de pantalla del Windows, doncs pues ja està.
Bueno, però si la gràcia és que si ho veus en foto, anar-hi a tocar-ho, sí, i a viure-hi.
Però bueno, el cas és que han dit que ningú més faci fotos del poble de Bergün.
Com es diu? Com s'escriu?
B-R-G-U amb diàrisis N. Bergün.
Bueno, tu ho pronuncies millor.
Sí, que sóc alemà de naixement. Bé. Ja ho saps. Anem al següent tema. És que un conductor... Aquesta és bona, eh? Un conductor ebrio le pregunta a un agente en Sevilla si ha llegado ya a Badajoz. ¿Vale? Venga, te explico rápido. Un hombre borracho de unos 40 años de edad subió a su coche varios escalones...
¡Borracho!
Sí, raro. Diu que subió con su coche varios escalones en una plaza de Sevilla y además de destrozar su vehículo dañó mobiliario urbano. Obro cometes. Agente, ¿he llegado ya a Badajoz? Taco cometes. Le preguntó el conductor que cuadruplicaba la tasa de alcohol al primer policía que llegó al lugar. Obro cometes. Lo que yo no sé es cómo ha llegado hasta aquí. Tango cometes, le respondió el policía. Entre las dos capitales hay más de 200 kilómetros de distancia.
A ver, ens enriem, pero...
Espera, yo tengo una pregunta, ¿vale? La idea es, ¿cuánto temps portava borracho? Perquè si des de Sevilla volia anar a Badajoz...
No, bueno, per això t'ho dic, ens enriem, però sort que no va causar cap mena d'accident ni...
Quant temps devia portar aquest senyor borratxo? Potser havia fet el record personal.
Perdó, havia sortit a...
Havia d'anar a Badajoz i a uns 200 quilòmetres.
No, però d'on sortia?
No ho sé, no ho sabem.
Ah, i on va aparèixer?
Però ell
a Sevilla.
Apareix a Sevilla i diu, he llegado ya a Badajoz?
Bueno, sí, gira a la derecha.
Exacte, i 200 quilòmetres
i... A 200 i pico quilòmetres ja està.
Exacte, bueno.
Queda un minut i mig.
Un minut i mig. Se masturba sin parar en la calle para volver a prisión.
Ah.
Ara ve lo millor, que això m'ha fet molta gràcia. Un hombre de 59 años.
Oh.
¿Vale?
Claro.
Es decir, estén hablando de un hombre de 59 años fue detenido fuera de un centro juvenil de Portland con su pene erecto expuesto mientras se masturbaba vigorosamente. Vigorosamente. Según la policía, el tal Terry Lee Andreasen fue arrestado fuera de New Avenues for Youth y acusado de un cargo de indecencia pública de felonía.
Ah.
La cosa con
indecencia pública.
Sí, vigorosamente.
Pero ¿por qué volvían a la presó? ¿Per menjar bé?
Claro, supongo que el señor va dir, mira,
no, no tinc diners, no tinc casa, acaba la presó.
Sí, deixa'm ficar les cometes.
No, no et deixen entrar a la presó, si vols. Has de, ja, has de fer sí, un delicte, si no, no.
Llavors el tio va dir, mira, un delicte lleu, només traumaré uns quants adolescents i ja està. Obro cometes, diu, la voz del oficial dice que, obro cometes, puso su pene de nuevo en sus pantalones y comenzó a alejarse.
Como si no hubiera pasado nada.
¿Sabes? En plan, no, no... Bueno.
Bueno, Joel.
Fins
aquí hem arribat.
Deixa'm dir un acudit, també.
De 10 segons.
Va. ¿Cómo se dice juguete en inglés?
¿Com? Toy.
Toy. Úsalo en una frase. Toy muy triste.
Toy. Apa, Joel, fins la setmana que ve.
Bona setmana, Ricard!
Sí, ja, directes cap a la una, com sempre, donem la benvinguda al Joan Bellmunt. Joan, què tal, bon dia?
Molt bon dia a tothom, bon dia, Ricard.
I amb el Joan arribarem a la una, però amb una nova proposta dels nostres pobles.
Sí, una proposta que l'haurem de buscar al tauler d'escacs, a veure si el trobem, perquè està amagat en...
Ah, sí?
És una població que es diu Valltalada.
Valltalada?
Valltalada. I està a la Segarra. T'explico. Valltalada, que també es diu Ventalada, és avui un lloc abandonat, Ricard. Partint de Lleida, que l'anava a Estàrrega, i des d'aquí cap a Guissona. Abans d'entrar a la vila de Guissona, cal trencar a l'esquerra, direcció Pons, i en arribar a Palou, cal preguntar i agafar el camí que us indiquin. Una vegada caminat 2 quilòmetres, millor que aneu acompanyats per un guia, s'arriba al Tossal de les Comes, on encara es pot veure restes de murs d'aquest poble medieval. La primera referència per mitjà de document del lloc de Valltalada es remunta a l'any 1024, i el motiu d'aquesta referència fou per un judici celebrat a Guissona, en el qual el bisbe Ermengol d'Urgell reclamava a Guillem de l'Avança les terres que aquell li havia arrabassat injustament. En les fites o afrontacions que el document menciona, una és la de Valltalada. L'any 1082 es menciona Valltalada de forma directa en document de donació, ja que en aquest any Arnau i la seva muller, Guilla, van fer donació a Santa Maria de la Seu d'Urgell de 2 castells, un dels quals era el castell de Valltallada. La referència es torna a produir a motiu de l'acte de consagració de Santa Maria de Guissona, l'any 1098, en què, eclesiàsticament, es confirmen a la canònica de Guissona els delmes, primícies i drets sobre Valltallada. Aquest indret avui està abandonat, però conserva encara tots els murs i les pedres, així com alguna pica buidada a la pedra que els estudiosos associen a la premsada de Raïm, un indret també que cal visitar per saber la geografia del nostre territori. I la dita d'avui ens diu: quan l'octubre va a la fi, l'ocell d'hivern ja són aquí.
Gràcies, Joan. Doncs apa, que anem directes cap a la una. En aquesta darrera hora que ja hem anunciat, s'ha començat ja el judici a l'acusat de matar d'un tret un veí de Santa Maria de Montmagastrell amb el visionat de la reconstrucció. En les imatges s'escolta com l'encausat explica que la víctima li va voler treure l'escopeta i que l'intentar recuperar-la es va disparar. En fi, anem directes cap a la una. Busquem la darrera hora informativa, com sempre, des dels serveis informatius de la cadena COPE, i després hi tornem amb la radiografia i a 2:15 amb la Nacional 240, amb la Mònica Carrasco i amb un servidor, tant per Lleida com per Tarragona.
La una, les 12 en Canàries.
Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El Papa Francisco está comenzando su primera jornada en Myanmar. Durante el día de hoy mantendrá encuentros privados con el arzobispado del país. A este viaje se ha referido el portavoz de la Conferencia Episcopal Española al terminar la Asamblea Plenaria de Otoño. José María Gil Tamayo también ha explicado el trabajo de los obispos en asuntos como la ideología de género o la situación política en Cataluña. Amparo Latre.
El portavoz de la Conferencia Episcopal ha destacado el liderazgo que ejerce el Papa Francisco en la defensa de la paz y de las personas más vulnerables. También se ha referido a la ideología de género y ha explicado que una proposición de ley que propone suprimir de las bibliotecas los libros con otro discurso es cuanto menos inquisitorial.
Pretende excluir e impedir otras visiones acerca del ser humano y de este modo, según los obispos, se coartan libertades fundamentales, como he dicho, libertad religiosa, ideológica, libertad de expresión, de prensa, de cátedra, y llega a instaurar una verdadera censura. Se trata en definitiva de una propuesta fundamentalista, incluso con alguna agencia con visos inquisitoriales.
Respecto a la situación en Cataluña, ha dicho que la ruptura es un hecho grave y perturbador. Los obispos apoyan el restablecimiento del orden constitucional. La Iglesia como institución seguirá, como ha hecho siempre, trabajando por la reconciliación y la cohesión social.
En Pamplona, en estos momentos, la acusación particular está exponiendo sus conclusiones en el juicio contra la manada, los 5 individuos acusados de violar a una joven en los Sanfermines de 2016. Durante su exposición final, la Fiscalía ha considerado probado que la relación sexual se produjo sin el consentimiento de la víctima. COPE Navarra, Esther García.
La fiscal Elena Sarasate ha sido muy contundente, no tiene ninguna duda de que se trata de un delito de agresión sexual. De hecho, ha dicho que fue una violación humillante y múltiple. En sus 2 horas de exposición ha insistido en que todas las pruebas y los testigos acreditan que los 5 acusados iban a lo que iban e hicieron lo que quisieron con la denunciante. Testimonios como, por ejemplo, el de la víctima, que dice que fue muy coherente. Además, ha insistido en que es creíble y lógico que la joven, ante la superioridad física y numérica, no opusiera resistencia ni tratase de huir. Por otro lado, ha hablado también de las declaraciones de los acusados. Ha dicho que hay contradicciones. Acusados que, por cierto, les hemos visto la cara porque estaban situados detrás de sus abogados, detrás de la defensa. Estaban aparentemente tranquilos. Han cruzado varias veces palabras entre ellos e incluso varias miradas hacia el público. En total estábamos 46 periodistas y 24 ciudadanos.
Y está pasando más cosas en este lunes 27 de noviembre. Antonio Rai.
Se cumple un mes de la declaración unilateral de independencia en Cataluña y en este mediodía COPE analizamos los momentos derivados de ese desafío y que han terminado con la aplicación del 155 de la Constitución, con Puigdemont huido y con la mayor parte del exgobierno de la Generalitat en la cárcel. Todos miramos a la convocatoria del 21 de diciembre. En plena campaña para equiparar los sueldos de policías y guardias civiles con el resto de cuerpos de seguridad autonómicos, el sindicato de funcionarios CESIP publica un informe que evidencia diferencias salariales entre otros estamentos de la administración. La brecha más significativa la encontramos en prisiones. El director de una cárcel de Cataluña gana 21.000 euros más al año que el director de una prisión de otro punto de España. Según CESIF, la Administración General del Estado paga de media un 25% menos a sus empleados públicos que las comunidades autónomas por el mismo puesto. Y en este mediodía COPE te vamos a contar todos los detalles del anuncio social del año en Gran Bretaña. El príncipe Enrique, el príncipe Harry, se casa. Lo ha confirmado su padre, Carlos de Inglaterra, será en primavera y la elegida es su novia, la actriz Meghan Markle. Llevan poco más de un año de relación. Meghan es californiana y está divorciada del productor de televisión Trevor Engelson. La primera ministra británica, Theresa May, acaba de felicitar al príncipe Enrique por su compromiso.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
José Luis Resta, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo, bueno, vamos a estar muy pendientes de esa primera jornada del Papa en Myanmar, ¿no?
Pues ya lo has contado tú al inicio de este informativo, que el Papa ya está en Myanmar, es la antigua Birmania, más conocida por todos así. Es la primera vez que un Papa pisa este país de abrumadora mayoría budista, que acaba de salir de 50 años de dictadura militar, y lo que queremos explicar en El Espejo es la historia reciente y las raíces de algunos dramas que ahora están en las portadas de todos los medios. Durante la dictadura se aprobó aprobó, por ejemplo, una ley de ciudadanía que por motivos de seguridad nacional no reconocía a los miembros de diversas minorías étnico-religiosas el estatus ni los derechos de ciudadanos. Y ahí se sitúa, por ejemplo, el origen de la represión de minorías como los Rohingya, de trágica actualidad por su masivo exilio a Bangladesh, pero también otras como los Kachin, mayoritariamente cristianos, de los que casi nadie habla. La Iglesia apoya decididamente el proceso democrático que aún no se ha consolidado en Myanmar y al que Francisco puede ofrecer ahora un espaldarazo. Pues lo contamos todo en media horita.
Pues sí, efectivamente, en media hora en El Espejo. Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Y en los deportes, en estos momentos se está hablando Zinedine Zidane en la previa del partido de Copa entre Real Madrid y Fuenlabrada. Luis Munilla.
Juegan los dos, Pilar, mañana en el Bernabéu para meterse en octavos de final de la Copa. Ya ganó el Real Madrid 0-2 en la ida y tiene que comparecer a esta hora. Efectivamente, lo está haciendo Zidane en rueda de prensa. Además, después de recortarle 2 puntos a Barcelona y Valencia en la Liga. ¿Qué está diciendo el técnico del Real Madrid, Valdebebas, Melchor Ruiz?
Bueno, acaba de terminar el técnico francés esa comparecencia de prensa. Dice que hay que seguir mejorando y sobre todo lo que quiere de cara a mañana es pasar la eliminatoria jugando bien al fútbol. Ha confirmado que no llega Sergio Ramos, pero sí lo hacen Kovacic, Keylor y por supuesto Gareth Bale, al que espera ver junto y pronto con la BBC.
Con Gareth, sí, va a estar con nosotros mañana y luego, bueno, veremos cuánto tiempo va a jugar, pero la idea es que juega.
Además ha contado Deportes Cope Valencia que en el equipo Che, Murillo podría estar 1.5 meses de baja por una hernia inguinal. A eso se suma también que Guedes se opera hoy del pie y estará también KO 3-4 semanas. En el Málaga se ha confirmado la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha de Juancar, que dice adiós a la temporada. Y en baloncesto, el Bilbao Basket ha destituido a su técnico, Carles Durán.
Pues te estamos contando la última hora en el Mediodía Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
6 minuts ja per sobre de la una. Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia a Lleida. Hores d'ara, per cert, amb 8 graus a la ciutat de Lleida. I comencem setmana, dilluns, 27 de novembre del 2017. A punt. Comencem a parlar d'esports a la radiografia, a la nostra tertúlia esportiva. I a 2:15, ja saps que obrim la Nacional 240, en la que connectem amb els companys de Cope Tarragona, en un programa amb un espai de ràdio, amb uns espais de ràdio que fem dilluns, dimarts i divendres conjunts per tota la província de Lleida, tota la província de Tarragona. Avui parlarem, doncs, del Banc d'Aliments i del gran recapte que tindrà lloc aquesta setmana. Serà l'1 de desembre, però que és aquest divendres, que sembla llunyíssim. No, no, que el desembre el tenim aquí mateix, el divendres és 1 de desembre. Doncs divendres i dissabte hi ha el gran recapte. Parlarem de què és el gran recapte, per què segueix sent necessari i com gestionen els bancs d'aliments aquestes aportacions que han de durar, aquestes i més, durant l'any, però han de durar durant tot l'any, perquè no només la gent que pateix gana o que té necessitats d'alimentació, no només ho tenen unes setmanes a l'any. Fem una pausa i de seguida obrim la radiografia.
Es que es una pena que estemos pasando lo que estamos pasando.
Si los bosques estuvieran limpios, los incendios serían mucho
porque
más pequeños.
Porque ahora mismo la rabia que tengo es insoportable.
Para seguir viviendo del cuento del separatismo y de la independencia.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @mediodiacope y en Facebook mediodiacope.
Ahora los trámites para elegir a un nuevo fiscal general es importante que sean perfectos.
Esa señora grita, Ledesma. Es cuando un guardia me hace un guiño y me dice, continúa, siga adelante.
Hemos tenido que evacuar a 3 personas afectadas por intoxicación.
¿Qué está pasando? De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
Olvídate de los robos instalando hoy en tu casa o negocio la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, porque ningún ladrón querrá entrar donde sabe que no puede robar. Y gracias a nuestra nueva alarma, somos capaces de generar en segundos una situación de cero visibilidad a través de una niebla densa, impidiendo la visión al ladrón para evitar el robo. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En un mundo oscurecido por el mal,
el diablo tendrá lo que es suyo.
Solomon Kane es la última luz.
¡Tú nunca tendrás mi alma!
Solomon Kane.
Tu pacto se ha cumplido.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes en 13.
Ah.
Llega el Cyber Monday a la web del Corte Inglés.
Solo hoy, 27 de noviembre, tienes más de 60.000 ofertas exclusivas online y con envío gratis en toda la web desde 50 euros.
Ahorra en tus regalos de Navidad. Podrás cambiarlos o devolverlos hasta el 15 de enero.
Solo hoy en el Corte Inglés.es.
Doncs apa, que anem a parlar d'esports, sempre ben acompanyats amb Control Motor.
Control Motor amb els esports.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. El seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona, des de 13.990 euros. Finançat amb Santander Consumer EFC SA fins al 31 de desembre de 2017. Més informació a Hyundai.es.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
1:10, la radiografia, com sempre, ben acompanyats amb el Xavi Pérez. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Anem a parlar d'esports, anem a parlar de la radiografia, però abans has aprofitat del Black Friday. Vull dir, n'has sentit a parlar, això, del Black Friday?
Una rocada americana que les portem a Europa i a
però
final...
Però l'has sentit, no?, alguna vegada aquesta última setmana.
Sí, jo crec que al final farem hasta el Dia d'Acció de Gràcia.
Doncs escolta, això ja ho he sentit, eh?
No, és que va per aquí,
va per aquí. Jo ja ho he sentit, i han dit que, escolta, es podria posar, però no té sentit si no és festiu divendres. És a dir, bueno, als Estats Units és festiu...
Jo buscarem un divendres.
Traiem una festa del calendari i la posem allà,
sí,
no?
Sí.
Avui és el Cyber Monday, per cert, que això ja és el remate del Black Friday, doncs avui el Cyber Monday amb descomptes amb les coses electròniques.
Sí. Bueno. Tots sempre tenim algun dia un altre d'escurçar.
A mi m'agraden molt aquestes coses, només em falta una cosa.
Sí,
obrir la cartera i caigui allí un feix de papers d'aquests.
Exacte.
Sí, és que déu-n'hi-do, tot consumisme això. Escolta, cap de setmana, anem a parlar de futbol, anem a parlar de bàsquet, anem a parlar d'hoquei i d'esport en general. Per cert, abans de tot, ara, clar, ja són molts els que ho demanen, clar, cada errada arbitral, doncs és una força més per demanar-ho, però el gol aquest és igual, aquesta vegada se li va anul·lar al Barça, més igual al Barça, al Madrid, que el Logroñés, per entendre'ns, un Lleida esportiu. Però sí que és veritat que quan traiem pit dient que som la lliga més potent del món, l'estament arbitral també hauria d'estar a l'alçada, crec jo, i aquell gol no és difícil de veure,
Bueno, jo no diria tant que estarà a l'alçada. Verdaderament la lliga sí que és la millor lliga que hi ha al món. El que passa és que tenim la millor lliga però tenim la pitjor tecnologia, perquè no l'apliquem. Per tant, si no apliquem,
si no apliquem
les tecnologies, i només hi ha aquesta alta tecnologia, només són els 7 camps a Espanya, que són els 7 equips que juguen a la competició europea, no? La resta no hi són. Però, verdaderament, quan se juga tant i tant, com és a la Lliga Espanyola, que es juga, ja no són 3 punts, són molts diners el que s'està jugant cada diumenge. Per tant, hauria d'haver les noves tecnologies. Uh-huh. I si són amb uns altres esports, per què no pots estar al futbol? Sí que perdrem la gràcia, a lo millor, però no pot passar el que va passar ahir.
Jo crec que amb coses claríssim. Puntuals així tampoc se perdria la gràcia. Ara, rearbitrar tot el partit sí que llavors ja ho veuria una cosa no natural,
No
natural.
No, però s'ha de ficar un reglament, s'ha de ficar una sèrie de coses, però s'hauria de començar a aplicar, perquè verdaderament tothom som humans, tothom ens podem equivocar, un àrbit se pot equivocar, amb dècimes de segon has de dir una cosa, però bueno, aquí... Era molta més cosa,
Escolta, per la gent del Barça, han dormit bé aquest cap de setmana, Messi renovat.
Home,
amb foto.
Això és el que buscàvem.
Clar, tothom ho deia, que s'havia fet, i realment es va confirmar que sí, que el seu pare havia signat per Poders, però que, com va dir un advocat a Esports Cope, tot i que havia signat per Poders, havia de ratificar-ho l'interessat. I s'ha allargat perquè han volgut assegurar-se el tiro i, clar, com que ens hem tornat bojos, han hagut de pujar la clàusula de la rescisió, perquè parlaven que Messi tenia una clàusula de 250 milions, si no recordo malament, i es parlava de que algun equip estava buscant la manera de preparar-los.
Sí. No, i que segurament
l'han posat
sortit,
a 700 milions.
Segurament hauria sortit algú i l'hagués pagat la clàusula.
Estem bojos.
Sí. Això és una altra cosa, s'han de ficar topes salarials i topes de traspassos.
Jo crec que sí,
Perquè si no anem al fracàs.
Jo crec que sí, Vull dir que, el Madrid, per exemple, diuen que ha de sortir a fitxar el gener, I clar, abans podies preparar 60-80 milions, que és una barbaritat de diners, no? I ara, si tu vas a fitxar un nou, un davanter centre, prepara't de 150 milions, vull dir, ja el mercat està així, està malament, això. Sí. Bueno, escolta, anem al que ens interessa. Xavi Pérez, com bon aficionat de pedra picada, dissabte a les 8, amb horari incomprensible, però allí va estar al camp d'esports. Feia fred, suposo.
Molt fred, feia.
Ambient desangelat.
Sí, sí, molt fred.
Poca afluència.
No van estar gent acertada a la directiva picant aquest horari. Jo pensava que l'horari se'n marcava perquè potser hauria alguna televisió que ho tingués que fer, però em van dir que no hi havia cap tele. Per tant, ficar un horari un dia com aquest per jugar a les 8 de la tarda a l'hivern, pues, me sembla molt, molt dolent l'horari. I després coincidint amb el tema de l'hoquei.
De l'hoquei.
Que això no.
I del Black Friday, del Black Friday, perquè també era tot el cap de setmana.
Tot. Per tant, així l'oferència de públic que van tindre el camp d'esports, així ho va reflexar, que no eren ni 500 persones.
Escolta, esportivament, el partit.
Esportivament, el que te puc dir és que el Lleida Esportiu està on està, no es mereix ni estar més amunt ni més avall, però és que l'Hèrcules tampoc, vull dir, l'Hèrcules em va decepcionar tant, un equip que està a la quarta posició, que en teoria ha de lluitar per jugar els play-offs per pujar, pues no va ser
per cert que no va la badà, perquè amb aquest empat el Lleida segueix 11, però l'Hèrcules ha baixat a la sisena posició.
Per això dic que tampoc no hi ha diferències, les distàncies són curtes i entre el segon o el tercer cap baix se'n van de 4 o 5 punts. Per tant, no podem, si guanyes dos partits tornaràs a estar dalt de tot, però de les perspectives de guanyar malament rai. No veig aspiracions, ens falta el nou famós que estem dient, però bueno, vam fer una altra prova aquest dissabte, no va sortir bé, tampoc no vam poder marcar.
Estava llegint que no s'encadenaven 5 partits sense marcar, no guanyant o perdent, no, sense marcar des de l'any 2000-2001.
No, sí, és veritat.
Vull dir, és preocupant. Ara bé, clar, avui llegia al diari La Mañana que deien, a veure si la gran sorpresa serà a Noeta. No hem d'oblidar que la nostra lliga és la Lliga, que aniria molt bé,
seria bé, i pel club encara més, perquè recaptaria diners i
la Real Societat, escolta, tampoc està tan boiant últimament,
no,
però veiem, la diferència és abismal, primera, segona, bé,
hi ha que haver molta diferència, a la mínima que la Real apreti una mica, ja veurem què ens passarà, perquè nosaltres també tenim una plantilla curta, i veurem a veure quins jugadors jugaran,
clar,
sí, aquest és l'altre tema.
Tot això, estàvem parlant d'aquesta coincidència d'horaris, 150 metres més enllà, perquè en línia recta són 200 metres, posem-hi 200 metres, al pavelló 11 de setembre, Enric Duc i tota la seva gent, doncs escolta, uns diran que era un partit de tràmit, però s'havia de sortir, s'havia de jugar i s'havia de guanyar. Enric, què tal, bon dia?
Molt bon dia.
Escolta, sí, a veure, ja portava un bon resultat de l'anada, 3-5, però així tot poden ser partits amb trampa, s'ha de sortir concentrat, és la Copa Cers i no va a la badà.
I tant, faltaria més, és que els partits aquests s'han de jugar. La prova està que el pròxim rival que ens tocarà és a l'Igualada, que li va tocar un equip italià i també portarem dos gols d'avantatge, i arriben els italians i els hi posen de casa. Vull dir que hem de remuntar llavors, al final van acabar guanyant també còmodament, però ja fiquen la por al cos. És Europa i és complicat.
7-2 en aquest partit davant del Walsum, el global és un 12-5, però vaja, que ara ja està a vuitens, ja amb l'Igualada, almenys us estalviareu el viatge.
Sí, almenys ens estalviarem això. Sabem també que l'Igualada és un potencial que té, però bé, ja quan arribes a vuitens tots els equips ja tenen un potencial i a partir d'aquí pues, afrontar-lo amb les màximes garanties.
Proper partit de Lliga entre setmana, dimecres a les 9 del vespre, Palafrugell, Lleida llista, tornem a la Lliga, que aquest any, escolta, aquest any s'està donant força bé,
Bueno, de moment estem en una molt bona posició, tot i que encara ens queda el tram final que ens toca el Tourmalet, que sempre diem Liceu o Reus, però bé, l'important és estar allà anar sumant punts i ens es queda un final d'any apretadíssim, que hem de jugar d'aquí el 23 de desembre entre Copa d'Europa i Lliga, 6 partits, per tant, 2 partits per setmana i tenim un bon tram de final d'any.
President, està amb nosaltres el Xavi Pérez.
Hola, Enric, bon dia. I enhorabona, eh?
Moltes gràcies.
Una eliminatòria més al sac i a veure què, sí, què ens passarà aquesta.
A veure. Cada vegada es va tancant més el cercle, però bueno, ja sabem, som coneixedors de que ens toca lluitar-ho.
Escolta, per cert, que no tinc aquesta dada, l'afluència de públic aquest dissabte, l'11 de setembre?
Sí, va ser entre 700 i 800 espectadors, aproximadament.
De quin tant per cent estem parlant, de la capacitat?
Bé, pavellós per 2.200 persones, vale. Molt bona entrada.
Un 40%.
També s'ha de comptar que es van desplaçar uns 100 i pico seguidors del Walsum, que això també fa que també...
Déu-n'hi-do.
...un ambient es va vindre així. Dóna la casualitat que dos jugadors del Walsum són d'aquí de la part de Girona i no els veuen normalment, pues, tots els familiars i amics es van desplaçar per animar-los i va haver molt color, molta esportivitat, sobretot felicitar a tota aquesta gent que es va desplaçar a Lleida per la seva esportivitat.
I tant.
Van animar de primer fins a l'últim moment, donant color i amablement es van saludar les dues aficions. Per tant, esport 100%.
Vosaltres, clar, a competició europea no pots moure el partit ni l'horari, però això de que el futbol coincideixi a 200 metres al mateix dia i exactament a la mateixa hora, jo crec que és una mala feina.
És una llàstima, perquè hi ha poques... Tenim esports aquí a Lleida, hi ha molt aficionat, que ens agrada, jo em fic el primer a assistir a tots els esdeveniments esportius i jo crec que una bona combinació és perfecta.
Enric, una pregunta. El Lleida Esportiu es va ficar en contacte amb vosaltres per saber l'horari que jugau?
No, nosaltres...
Se van al sorro.
Els horaris de la Copa Fers ens venen donats des de primers de temporada, primers de setembre. Sempre se juguen en dissabte i sempre a les 8 de la nit tots els partits i totes les eliminatòries ja estan marcades des d'aquí fins que, si ojalà poguéssim arribar a la final, no? Per tant, això és inamovible completament. El que si es mou són els partits de la Lliga regular, perquè llavors hi ha Copa Fers i això té prioritat absoluta, ens ho fan moure. Jo desconec les situacions de Lleida Esportiu, però suposo que devien tindre alguna raó important per poder tenir aquest que ficàvem en aquest dia.
De totes maneres, jo crec que tampoc... Aquí a la radiografia, a la taula, no sé, Enric, si tu estaràs d'acord, però amb el Xavi, amb l'Albert Square, que avui no ha pogut venir, però i amb d'altres, amb el Marcerón i amb el Pere Roquer, sempre hem parlat de que tampoc és tan bo polaritzar el ciutadà cap a un esport o cap a un altre. O sigui, s'hauria de magnificar, obrir el ventall perquè la gent pugui anar al futbol i pugui anar a l'hoquei i pugui anar al bàsquet, no un o un o l'altre, no, que pugui anar a tots i que després, escolta, que sigui més futbolero que una altra cosa, perfecte, però que si vol anar a veure l'hoquei, caram, li hem de posar fàcil.
Sí, no, a veure, això en principi tot està molt ben estipulat, perquè en principi el bàsquet juga divendres, el futbol, nosaltres juguem diumenge a les 12 del migdia, comptat que cas d'Europa, que ojalà puguem estar molts anys, que juguen dissabte a la nit, i el futbol sempre juga normalment a les 5 de la tarda. Si ells tenen copes del rei, llavors pues, juguen entre setmana, no? Clar, llavors jo aquí, qüestions merament esportives, que crec que és el que va primar en aquest cas concret, que l'entrenador devia jugar al jugar aquest dimecres la Copa del Rei, doncs, no ho sé, jo ho desconec completament, però tinc que entendre que va ser més una decisió esportiva que no pas una altra cosa.
Molt bé. Enric, escolta, per cert, el Palafrugell, com s'afronta aquest partit?
Bueno, molt complicat. Palafrugell allà a casa seva és un fortí, gent que corren molt, els equips grans els ha costat molt, els que han anat a jugar allà, han guanyat per molt poc resultat, però nosaltres el que diu el nostre entrenador, no? Que si aquest partit ens marcarà una miqueta on volem estar aquest any, no? Si traiem resultat positiu de Palafrugell, voldrà dir que aspirarem a estar als llocs dalt de la taula, si no, doncs ens tocarà estar a la meitat. Per tant, un partit molt important, ell el marca com una miqueta el que té que marcar la tendència d'aquest equip, no? Per tant, afrontar-lo amb el màxim de garantia.
Enric, sou conscients, no?, que a hores d'ara dels equips que estan militant a categories superiors sou el millor equip de la ciutat?
Sí, no, i nosaltres això estem orgullosos, no?, tot i que amb el respecte amb els altres esports, però bé, estem a la màxima categoria, estem amb un pressupost dels més baixos del que es lliga i estem situats en una quarta posició. Ja, això quan ho veus, Barça, Liceu, Reus, que tripliquen el nostre pressupost i llavors veus de l'Ista que s'ho volen i d'aquí a quarta posició. Home, això vol dir que hi ha una feina al darrere, que els jugadors estan fent un treball magnífic aquesta temporada.
Però és que jo això, el Xavi ho sap, no és per pegar-li els copets a l'esquena a l'Enric Duc i a la seva directiva, però a vegades ens falta visió i perspectiva perquè ens pensem que el futbol ho menja tot. I el futbol, tot i que ens pugui agradar, jo sóc un amant de l'esport del futbol, per exemple, la realitat és que el nostre equip de la ciutat milita a la segona divisió B, que el Força Lleida en bàsquet milita a la segona categoria, per entendre'ns, i que l'hoquei està a la primera divisió de la seva categoria i a sobre jugant competició europea. De vegades es perd aquesta perspectiva, ho dic també, suposo que això ja ho sabeu, ja has fet a punt del tema econòmic, però ara que s'acaba l'any, suposo que bueno, es van aprovar pressupostos a l'hora d'anar a dir, escolti, a les institucions, miri on som, i miri on són, i miri què ens donen, i miri què donen. Ja sé que tampoc es tracta d'això l'esport, però de vegades és el que dius, la màgia es fa fins a cert punt.
Sí, no, però nosaltres som conscients de la dificultat que nosaltres tenim, no? Costa molt, aquest any, per primer any, hem pogut ser una miqueta, una miqueta més competitiu, però bé, això és de buscar-te la vida i has d'intentar-te una miqueta amb coses que econòmicament no pots arribar, però bé, el treball hi és, i també una altra cosa, perquè nosaltres tenim aquest equip a la màxima categoria. També hem de recordar que tenim l'acord amb el Juneda, que tot està fornit de jugadors d'aquí nostres juniors, que està debutant en una tercera divisió en comparació amb el futbol o amb altres esports, diguéssim, que en aquest moment està classificat la nacional catalana, que sigui una tercera divisió, està situat en primer lloc. Tenim un primera catalana que està situat en primer lloc de la taula i tenim un júnior que està jugant la Lliga Preferent amb tots els equips millors, que és el Reus Barça, això, que està situat en un segon lloc. La part bona de tot això és que per baix està pujant una fornada de jugadors excel·lents que esperem que molt aviat ja puguin estar amb el primer equip.
President, que ens queda poc temps, però volia preguntar, la base què tal? Perquè a les xarxes socials, que per cert us han donat una menció de com a quart equip amb més activitat a les xarxes socials, la base la teniu però en marxa i animada.
Nosaltres hem de confiar en això. Ens puja una fornada, com t'he fet, com t'he dit fa un momentet, que és boníssima, i hem d'esperar aquest dissabte. El porter que va jugar vers el Walsum a la Copa d'Europa va ser el segon porter, un nen de 20 anys format aquí des dels 5 anys, i que ha arribat al primer equip i ha debutat a Europa per primer cop, i això ens encoratja moltíssim a confiar en tota aquesta gent que està treballant.
Molt bé. Molt bé, doncs, Enric Duc, com sempre, un plaer. Seguirem parlant, com sempre. El cap de la setmana passada, doncs, els problemes tècnics amb el nostre telèfon no ho van impedir, però nosaltres a la radiografia. I si no ho fa, ja se'm cuida el Xavi de dir, hem de parlar d'hoquei, i ben fet que fa, eh? Enric Duc, com sempre, gràcies per estar amb nosaltres i enhorabona.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bé, Enric, felicitats.
Moltes gràcies, Xavi, una passada.
2 minuts i mig, a punt d'arribar a 2:15. El bàsquet, escolta, segueix el seu camí estrany, eh? 4 victòries, 6 derrotes, nova derrota a casa aquest divendres. Força Lleida 71, Valladolid 81. Hi va haver un fitxatge, però em sembla que no han acabat de tocar la bona tecla.
Jo crec que no. Vaja, ens costarà bastant a despegar el bàsquet. És una llàstima les lesions que han tingut al començament de la temporada, però estem patint-lo.
La setmana vinent convidarem a Borja Comenge, entrenador del Força Lleida, perquè estigui aquí amb nosaltres, perquè ja vam parlar amb ell al començament de temporada. Per ara això. Han passat ja 10 jornades i volem parlar amb ell perquè ens faci una valoració de com ho veu, per què està passant això, si tenen localitzat el problema i si podem esperar doncs una reacció, que jo espero que sí. Doncs derrota en futbol, derrota en bàsquet i victòria important, eh? S'han classificat pels 8ens de la Copa Fers del Lleida Llista. El proper partit a Europa serà contra l'Igualada. Almenys econòmicament t'estalvies el viatge.
Sí, sí, és molt important.
I les hores de viatge,
que és molt.
Que bé. L'Igualada serà difícil. I el proper partit de Lliga contra el Palafrugell, a Palafrugell, el dimecres a les 9 del vespre. Ja ens ha dit Enric que serà un partit complicat, però vaja, que s'ha d'anar i jugar.
Tot s'ha de jugar, tot s'ha de jugar.
Xavi Pérez, escolta, com sempre, un plaer. Hem parlat d'esports.
Moltes gràcies a vosaltres.
I què em deixava? Ah, sí, que s'ha acabat la temporada de Fórmula 1. No sé si ho segueixes massa.
Sí, però...
Des de que Hamilton ja va guanyar matemàticament, ha perdut tota mena d'alicia.
Tota mena d'alicia.
Jo crec que...
La Fórmula 1 és una cosa que se l'han de fer mirar, eh?
Però molt, eh?
Perquè fixa't que... Molt.
Era una persona que mirava les curses, fos l'hora que fos, de matinada i tot. Fa dos anys que no veig ni una cursa. I no em preocupo gaire, ni he mirat el resultat, perquè em surt el mòbil, que ha guanyat i ja en tinc prou, eh? S'ho han de fer mirar molt, això, eh?
S'ho han de fer mirar.
Xavi Pérez, un plaer, com sempre, una abraçada, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Nosaltres anem a dos quarts, busquem les senyals horàries i comencem la Nacional 240. Per senyals horàries, ja hem passat 30 segons, de dos quarts de dues. Connectem amb la Nacional 240, connectem amb COPE Tarragona. Mònica Carrasco, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard Álvarez. Com esteu?
No, anava a preguntar jo, dic, connectem, i vosaltres des de Tarragona suposo que connecteu amb Lleida.
Home, clar, connectem amb Lleida, com estem fent amb el Ricard Álvarez, evidentment. Dic, com esteu per Lleida?
Estem gelats.
Estem gelats. Aquí fa fred també, eh? No et pensis que avui la cosa a primera hora, ara millor, però la cosa a primera hora també estava molt fresca, eh?
Escolta, bueno, a veure, el divendres serà desembre, eh?
Ja, és que ha passat, és que aquest octubre i novembre han estat tan intensos.
Clar, no.
Però... Ricard, que no ens n'hem adonat, però ja està Nadal aquí.
Està aquí, és que quan arriba el desembre és torrons, Nadal, festes, llums...
Però són moltes altres coses,
galets,
també.
Sí.
Moltes altres coses, i aquesta setmana en tenim una de molt important, de fet, eh? Que no té a veure amb el Nadal, però també l'hem de marcar el calendari, perquè és importantíssima.
Sí, i a més, ja comença a passar de manera regular, amb el qual ens hauríem de preguntar també... que alguna cosa no devem d'estar fent ben feta perquè hagi de passar. Però bueno, no avancem.
No avancem. Va, ara en parlem. Com molt bé deies, 1:32 pràcticament, seguim en directe i avui, jo ja ho hem fet, el programa fa dies, però crec que avui era importantíssim parlar del gran recapte d'aliments que es durà a terme els dies 1 i 2, divendres i dissabte.
Escolta, fem una pausa... I ens posem directes ja a parlar del gran recapte dels bancs d'aliments i ho farem, com sempre, amb el nostre 1x1.
Vinga.
Protagonista des de Lleida i protagonista des de Tarragona.
Que sigui curta, la pausa per la publicitat.
Curteta, ho miro.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Qué significa el mejor precio desde el principio en tu seguro? Que dependiendo de tus necesidades, encontramos el precio más bajo para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Cuando tu padre entra en tu habitación para regañarte y dice...
Pero hija, ¿aún sigues ahí? Es muy tarde para estar en la cama. Y además, ¿qué hace toda esta ropa por aquí tirada?
Pero tú escuchas... Está claro que sabes pasar, pues en el coche pasa del móvil. Nada es tan urgente que no pueda esperar hasta llegar a tu destino. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
ZaraSanta.com, especialistas en artículos de iglesia y Semana Santa. En Zara Santa encontrará ornamentos, orfebrería, restauraciones, confección, bordados y todo lo relacionado con la iglesia y las cofradías. En ZaraSanta.com y en nuestras tiendas de Madrid y Zaragoza. Zara Santa vendrá por el precio y volverá por nuestra calidad.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Otra Navidad
en la que nuestros misioneros dominicos vivirán alejados de sus familias, defendiendo la dignidad de los más necesitados. Entra en selvasamazónicas.org, hazte socio y contribuye a que el milagro de la Navidad siga siendo posible. selvasamazónicas.org.
Doncs apa, que ho ha avançat ja la Mònica, anem a parlar del gran recapte, que sembla lluny, però Mònica, això és ja, aquest divendres i aquest dissabte.
Això ja. Estem en temps de descompte, allò, eh? Ja veiem el compte enrere, perquè l'objectiu és aconseguir, Ricard, tones de voluntat i d'aliments.
Sí, i a més, deixem que torni a insistir, que aquest divendres és desembre ja, eh?
Sí, 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 divendres dia 1.
Que no ens pensem que ho veiem tan lluny, ho veiem llunyíssim. Doncs no. ja ha passat el Black Friday, que és,
per sort.
Una bola ja de consum.
Avui el Cyber Monday, sí, sí. Per sort demà és el Giving Tuesday. Que, no,
és veritat,
no,
ara... és veritat, jo tinc una entrevista interessant per demà.
Sí, senyor, demà la qüestió és no comprar, sinó donar, que sigui una quantitat econòmica o donar temps, per exemple, que també és una cosa molt interessant que podem donar i compartir amb els altres, no?
Sí, perfecte.
I temps també li podem donar, per exemple, al Banc d'Aliments, sí. Estem on estem de Catalunya, volem saber, Ricard, no?, com va la cosa també dels voluntaris, si encara, no?, si ja se'n tenen prou, si encara falten més mans. Si et sembla, et presento a la convidada que tinc avui aquí a l'estudi. M'acompanya la Glòria Alegre, ella és vocal del Banc d'Aliments de Tarragona. Glòria, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Gràcies per venir. Deixar-nos estar.
Glòria, bon dia.
Hola, bon dia.
I des de Lleida tenim el president del Banc d'Aliments, el Joan Ramon Saura. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, Joan Ramon. Gràcies.
Bon dia.
Primera pregunta, sempre es coneixen els convidats d'aquí i d'allà, la Glòria i el Joan Ramon. Us coneixeu en persona?
No. En persona no.
En persona no. Jo la Glòria no la conec. Conec l'Antoni, conec el Joan Vila, sí. Veritat, sí. Que són la gent en la que... a les reunions de la Federació Catalana dels Bancs d'Aliments on ens compartim, i doncs ja la que també doncs compartim d'altres moments en la quan fem les reunions de la Federació dels Bancs d'Aliments d'Espanya de FESBAL.
Mm-hmm. No es coneixen en persona, però treballen amb un mateix objectiu.
I tant, sí, treballem tots plegats, i tant.
Escolta, la segona pregunta.
A veure.
Agafeu la Nacional 240,
sí,
a sovint, i quina opinió en tenim d'aquesta via?
Bueno, amb tots els problemes que és una via molt carregada i que és una artèria que moltes vegades, doncs, tal com venen manifestant els diferents llocs com són Juneda, les Borges, etc., almenys pel que fa a aquesta part, mm-hmm, hi ha molts accidents, per tant fa temps que es ve demanant una solució en aquesta via de comunicació.
Mm-hmm. Fa molt temps.
Molt temps.
La veritat és que sí, Glòria, això és un dels temes que tractem cada setmana, no ens cansarem, ens volem fer molt pesats, que és una via de comunicació que s'ha de posar fil a l'agulla, no? Tant, no sé si tu la fas servir gaire, però...
Alguna vegada també sí, va sempre col·lapsada.
Sí, la veritat és que s'hi ha de posar una mica d'ordre aquí, per fi. Escolta, us vull preguntar, començo per la Glòria, si us sembla. Una de les preguntes que portem fent els darrers dies, tots sabem que el gran recapte d'aliments és 1 i 2 de desembre, com està el tema de les mans, dels voluntaris, s'han omplert les necessitats a dia d'avui?
S'estan omplint les necessitats. A veure, si estem parlant de grans municipis a nivell de Tarragona, on encara tenim mancança és a Tarragona capital.
Sí.
O sigui, els grans nuclis és el que sempre ens queda com a més dificultós. A hores d'ara estem parlant entre un 170-180 a Tarragona capital. A les Terres de l'Ebre parlaríem també d'uns 100 voluntaris. I a Tortosa també sobre uns 60. Reus el tenim bastant cobert, però també ens venen a faltar sobre unes 50 persones. Ara ja ens comencen a quedar a les segones ciutats, diguéssim, de la província, com a trams molt, molt determinats, algun torn suelto en determinats supermercats i grans superfícies.
Mm-hmm. Joan Ramon...
M'alegro de sentir que la cosa ha anat millorant, sí, respecte a fa una, sí, setmana, a Lleida.
Joan Ramon,
bueno, Lleida... estem assolint la xifra que, en la que teníem que comptar, que era l'entorn dels 2.800, veritat. En aquests moments ens fan falta voluntaris també encara pels dies que coincideixen en aquestos, més enllà també d'uns altres, per classificar els aliments, uh-huh, d'un bon punt en entrada. O sigui que pensem que arribarem a lo que ens fa falta, però... qualsevol aportació serà benvinguda.
Mònica,
digues.
2.800 multiplicat per dos, mans, són moltes, eh?
Són moltes mans, clar. Sí. I mira, ha dit una cosa...
Són moltes, vull dir que crec que, és, que podeu estar orgullosos, eh? De que sí. La gent respongui, perquè avui en dia tampoc s'estila tant, això, eh?
No, i més amb un... L'altre dia em preguntava un altre mitjà de com, per què s'havia produït el fet aquest de que enguany la gent ha respost a darrera hora i de més, no? I venia dient que, clar, que la societat catalana porta tot un temps amb moltes mobilitzacions del tipus, de diferent tipus i de més, no? Perquè això doncs, ha anat desgastant.
Sí, nosaltres
la gent, no?
A nivell de Tarragona també ho hem notat, això. Exacte, eh? Vull dir que ha sigut l'omplerta de voluntaris ha sigut pràcticament aquests últims 10 dies. Mm. Estàvem superespantats perquè clar. La gent no s'apuntava, no trucaven... A nosaltres se'ns apunta molta gent a través de la web. Portem
sí. A l'hora de fer previsió és horrible,
sí.
Això.
Sí, a Tarragona mobilitzem diguéssim, al voltant de 4.000 voluntaris a nivell de tota la província, no? I, clar, el portàvem... És que era no res. Ha sigut aquests últims dies. En Vic vam, diguéssim, donar difusió a través dels mitjans. Tot això, llavors, ja s'ha anat. La gent, llavors, ha fet com una mica de ressò. O sigui, la sensació ja que estigués que... A veure, no érem notícia en aquests moments perquè hi havia altres temes que possiblement eren més notícia que nosaltres. Ja. Però al moment que fas un toc, la ciutadania és solidària i la gent llavors te respon. Mm.
És per on anaves, no, Joan Ramon? Sí. Suposo que estava, la gent estava amb el cap a una altra cosa.
Sí, el context sociopolític doncs, ha comportat mobilitzacions. I a la vegada que també doncs, penso de que... de l'horitzó ha anat el tema pobresa moltes vegades ha anat desapareixent, eh? O sigui, i amb això doncs, en certa manera doncs, penso que el que en aquest moment s'està succeint és que s'està instal·lant un altre concepte que és el concepte de precarietat, que aquest és el que actualment doncs, ja està instal·lat, no? I moltes vegades la societat, el fenomen de precarietat, que és un fenomen que certament doncs, té llums i ombres, doncs moltes llums i ombres, doncs no és el mateix com parles de pobresa, no? De que només acostuma a tenir ombres. I per usar estaríem en aquest moment, no?
Sí, és l'umbral aquella persona que està treballant amb un sou molt petit i que no arriben. Vull dir que això és el que realment ara ha quedat com una mica enquistat a la societat, no? Gent que tenen treballs molt precaris o sous molt petits, que clar, realment sí, estan treballant, però que és molt difícil arribar a final de mes.
Clar, és que de vegades sí que és veritat que estic molt d'acord amb el Joan Ramon, eh? De vegades els mitjans, i aquí pedre sobre la pròpia taulada, no? Parlem molt d'altres coses i ens oblidem de coses que continuem passant i potser hi ha aquesta percepció de que el pitjor de la crisi ha passat i per sort n'ha passat una part, però no tota ni de lluny.
Sí, però això
no?
Ha quedat com una mica enquistat, vull dir, això ho tenim, eh? I no hi veus tampoc traces de que això vagi a millorar.
Home, certament el que succeeix és que les dades macroeconòmiques van per una banda, clar. I això és el que són els grans titulars, al fin i al cap les dades macroeconòmiques són aquelles dades que van lligades molt a l'IBEX, etc. Però en cap hi ha unes altres dades que van lligades a la quotidianitat de les persones, que és el dia a dia i de més, no? I són aquestes les que continuen encara amb un terme molt precari, no? Per tant, doncs el que algo no haurem fet bé, com apuntaves tu al començament, veritat, algo no haurem fet bé, doncs perquè hagi desaparegut unes sensacions i no se'n tinguin unes percepcions, perdó, i no se'n tinguin presents unes altres.
Vull dir que nosaltres continuem tinguent feina, vull dir, és això, que els bancs cada vegada continuem treballant igual.
Exacte, no ha baixat, no, el volum de feina.
No ha baixat.
Mònica,
digues.
Anem a parlar de la mecànica, del gran recapte.
Sí, senyor.
Què fem? Anem al supermercat i què ens hi trobarem?
Glòria a tu.
Supermercat. Bueno, a veure, el gran recapte jo sempre dic que té com així com a dos grans vessants, no? Des del client que dona al voluntari que dona temps. Vull dir, són dos maneres de donar, no? Llavors ens trobarem a tots els grans supermercats i petits supermercats a nivell de tot el territori, els nostres voluntaris que estan allí. Enguany, quina és la crida que estem fent d'aliments bàsics que estem demanant a nivell dels quatre bancs, eh? Com és l'oli, la llet, i estem demanant proteïnes de carn i de peix. O sigui, les conserves de carn i de peix són molt necessàries. També pensem des de Tarragona que la millor les xifres que vam arribar i aquests últims anys, que vam assolir les 500 tones en un cap de setmana, no parlaríem possiblement de xifres, sinó de qualitat ja d'aliment, no? Uh-huh. Si estem aconseguint un millor aliment per aportar, estem aconseguint alguna cosa molt bo, no? Ja sortim de lo de sempre, de la pasta, de l'arròs, de la farina, i anem a demanar una mica de qualitat.
Mm-hmm. Que quan diem qualitat, no és que estem demanant ni marques determinades,
no, no, no.
Ni res.
Marques sinó... blanques, exacte. I inclús sempre diem que l'oli de girassoli amb envases de litre per arribar, pues, a més persones, val? A veure, però realment la crida enguany és això, és llet de marca blanca, és oli i són conserves de carn, peix i de verdures.
La crida és la mateixa arreu de Catalunya, evidentment. M'agradaria preguntar-vos també a tots dos, sí. Joan Ramon, per exemple, sí. Comencem per tu, si hi ha alguna necessitat, diguéssim, específica per demarcació, en aquest cas.
No.
Sí,
no? No. Els quatre bancs anem a l'unisó en aquest tema, en el sentit, doncs, que són els productes que ha vingut anomenant la glòria. No? Sí que vull posar èmfasi de que sempre quan es produeix una data significativa, com en aquest cas seria el gran recapte, el que acostumen fer les associacions i els moviments és posar un problema en societat. O sigui, el fet de que aparegui el gran recapte, que a més enguany el dia 1 ens coincideix amb el Dia Mundial de la Sida. O sigui, que per la qual cosa voldrà dir que aquell dia, doncs, coincidirem dos moviments amb dos problemes lacerants al món social. Uh-huh. Per una banda, el problema de la malnutrició, que jo diria que és un problema més que de fam pròpiament dita, que també, però més de malnutrició, és el problema de la sida. En veritat, tots dos problemes aquell dia els tindrem molt presents. I, per tant, el que hi hagi aquests dies vol dir això, de que d'alguna que altra manera es posa en societat un problema. La figura del voluntari, perquè és important, doncs més enllà de que pugui adreçar-se a la persona que entra en una superfície comercial. No, és perquè el voluntari d'alguna que altra manera testimonia un problema social. El fet de portar una enganxina, de portar un peto amb unes inicials i demés, vol dir que estàs posant en societat un problema que en aquell moment és lacerant.
Ricard, a mi també m'agradaria posar sobre la taula un tema que a mi em va cridar l'atenció quan vam fer la presentació del gran recapte aquí a les comarques de Tarragona. Una de les coses que deia, a veure, d'una banda aquest problema que comentava el Joan Ramon, que és arreu de Catalunya, no?, també, de dir, la gent es pensa que encara, que ja no fa falta, no?, o que ja ha passat el pitjor, però no, aquesta necessitat continua existint, i de l'altra, que hi ha gent que pensa que al final les supermercats, en aquest cas, estan fent negoci amb això, i això és rotundament fals,
és
també, no?
És totalment fals. Perquè penseu que precisament el recompte es fa per cadenes i per quilos, i dels quilos recollits en cada una de les cadenes, depenent cadascuna d'elles, entre un 2 i un 7% venen repercutits a cada banc. Vale? Vull dir, això tingueu en compte. Vull dir, no és que sigui la festa dels supermercats, ells també col·laboren, eh? Uh-huh. I a més ventes, pues, també el percentatge que nosaltres rebem és més gran.
Clar, és que això a mi em va sorprendre, perquè jo no m'havia plantejat que hi hagués gent que pogués pensar això, sincerament.
Aquest és un retret que se'ns ha fet als bancs, veritat, i no. Sí, les superfícies comercials, doncs, fan aquesta... corresponen d'aquesta manera que apuntava la Glòria a tot el que es recapta a cadascuna de les superfícies.
Mm-hmm. Escolta, jo volia anar més enllà, perquè el recapte és un... suposo que és una entrada forta de material cap al banc d'aliments, vull dir... I evidentment vosaltres ja teniu els vostres canals de distribució i en qui s'ha d'anar tot plegat, però clar, això no soluciona amb un gran recapte a l'any, suposo. Els bancs d'aliments han de seguir funcionant i seguint rebent la matèria primera, que són els aliments.
Bueno, la resta de l'any ja durant tres tongades, doncs, que arriben els aliments que venen subvencionats per la Unió Europea, i que per tant això també contribueix, i de quina manera, doncs, a preveure aliments als bancs, això per una banda. Per una altra banda, també, doncs, hi ha les retirades de fruita i de fruits i de més, doncs, que hi acostuma a haver. Que, a més, això té el seu origen més enllà de les pròpies campanyes pròpies de l'Estat, també, doncs, de quan hi va haver el problema, doncs, amb Ucraïna i de més, doncs, aquí hi va haver molta fruita que no es va poder exportar cap als països de l'est i de més, i que llavors la UE va tindre que procedir a la retirada de molta d'aquesta fruita. Per tant, aquí també ens proveïm. I després, m'afegiria el que diu la Glòria, en el sentit de que al llarg de la resta de l'any les superfícies comercials també et venen fent aportacions
I tant, d'això vivim, vull dir, és que és una mica així. Tot i que cal dir que, a veure, ja no sé a Lleida si el percentatge serà el mateix que nosaltres, però nosaltres ens ve a representar sobre un 30% del que recollim anualment, el gran recapte, és una font important.
Sí, certament, certament.
És una font important. Però després, clar, sobrevivim pues, això de les donacions d'empreses, de grans superfícies, i així vivim el nostre dia a dia així.
Certament.
Demanant sí. I bueno.
Sí, sí. I també m'afegiré el que digui la Glòria, no? No es tracta tant de quants quilos, que és important, certament, però l'any passat van baixant quilos, però van guanyant qualitat, com apuntava la Glòria, i per una banda, doncs tampoc n'hem de fer una fita excessivament valuosa, com dir, no, del que es tracta és que cadascú fa el que pot, dona el que pot.
Exacte.
I ja està.
Sí, no? Sí. Clar, jo tot això que... volia apuntar, Glòria, permet-me que si una persona entra en un supermercat li ofereixen la bossa, si en aquell moment no li va bé que pugui dir que no i vaja, vull dir que no passarà res, no. Però que si li ofereixen i diu, mira, jo només hi puc ficar un paquet d'arròs, per exemple, doncs és el seu granet de sorra, cadascú amb les mesures de les seves possibilitats.
Sí,
ho dic perquè a vegades hi ha gent que diu, és que què faré, home, només per donar un paquet de, no, o un tetràbric de llet, no? Escolti, que això és important.
Cada un dona el que pot, hi ha qui dona temps, perquè no pot donar també. Menjar, també, i pot oferir el seu temps, i a vegades aquestes petites donacions tenen tant de valor com les enormes donacions, no? Quan dona el poc que té, te posa la pell de gallina, quan estàs a peu de supermercat, realment, perquè veus a vegades persones que ja ho veus que s'ho estan passant malament, o inclús se'ls llanternen els ulls, no? Te diuen, és que en aquests moments no puc donar més, és que jo també he sigut usuari d'un punt de distribució, no? I Déu-n'hi-do, Vull dir, t'emportes emocions realment espectaculars cap a casa,
Mira, aquí la Glòria ha dit una cosa que per mi és molt important, lligat amb una cosa que han comentat també abans el Joan Ramon, no? Estem parlant del dia 1 i 2, perquè és aquesta cita en la que posem, no?, moltíssimes energies, vosaltres els primers, però també ve el dia 3 i el dia 4 i el dia 5.
Tota la classificació i el recompte,
és que per això també faltem mans, i potser algú no podrà donar un pack de llet, però podrà donar unes hores del seu temps per ajudar-vos, no? Això també és important.
Nosaltres tenim com a fita fins al dia 15 estar classificant, tot i que a vegades se pot estar allargant una mica més,
o menys,
no?
Sí.
Llavors fem torns pues, d'això, d'entre 2 i 4 hores, qui pot vindre 2 hores, allà és molt més elàstic que a peu de supermercat, que els torns estan molt marcats, no? Però la classificació, pues, sobretot grups d'estudiants, la gent s'assuma i realment s'ho passen bé.
Inclús aquelles persones que com a principi entenen que no hi han de col·laborar, perquè com pot ser un principi exactament, doncs pues molt bé, doncs resulta que és una forma de fer, doncs, perquè hi ha molta gent que t'ho planteja dient, doncs estem amb el sí de la societat del benestar. Que un problema d'aquest tipus doncs, estigui succeint a l'Europa amb aquesta societat del benestar, doncs s'hauria de resoldre d'altres maneres. Bueno, doncs ja està, és lícit. És perfectament. I doncs aleshores, quan te trobes en una postura raonada d'aquest tipus, doncs és així.
De totes maneres, Joan Ramon, escoltant-te, és lícit, i Glòria, suposo que estaràs d'acord també, és lícit i sí, perquè no es pot obligar ningú.
No,
però de totes maneres, quan parlem de menjar, és que estem a la necessitat més bàsica.
Evidentment.
Toques la fibra de molta gent.
Vull dir que quan una persona no té per menjar, és que se suposa que has esgotat pràcticament tot el que té. Vull dir, és que és l'últim.
Has esgotat tots els recursos.
Vull dir, a vegades en parlem i fem campanyes i el Can Recapte i tot això, i ens allunyem d'aquella història i diuen, no, escolti, el que estem agafant, el que estem demanant, el que estem manipulant i distribuint és menjar,
Mira, hi ha un tema que, a més, m'és preocupant. Estem en un moment que a Europa s'està produint un fenomen que és que els fenòmens de precarietat es converteixen en uns problemes generacionals, de tal manera que s'estan transmitint de generació a generació. Cal trencar aquesta cadena per una raó, perquè els problemes aquests de precarietat tenen incidència d'altres temes, no? Vull dir, una persona mal alimentada, doncs quin rendiment tindrà un infant a la seva escola? Quin rendiment tindrà d'altres? O sigui, de lo que es tracta en aquests moments és de trencar aquestes cadenes generacionals de que moltes vegades se propicia aquest encadenament de la precarietat. De lo que es tracta és moltes coses d'això. Evidentment, la educació és un tema fonamental, i a més, claro, la educació i la salut serien dels pilars fonamentals de la societat del benestar, i que, per tant, el que es tracta en aquestes col·laboracions és de contribuir d'alguna manera a trencar les cadenes de la precarietat generacional.
Escolta, el Banc d'Aliments, vosaltres no, després no sou distribuïdors usuari final, no, per entendre'ns.
No, no, no.
Vosaltres ja el que feu és rebre peticions d'entitats, suposo, i anar distribuint, o tampoc això?
Sí, o sigui, nosaltres som les entitats, la línia, el punt calent de fer arribar l'aliment amb un usuari ho fan les entitats que venen al banc. Jo diria sempre que el banc va ser com un gran centre logístic on hi ha tots els aliments i que després són les entitats que venen a treballant a cada barri o a cada local els que fan arribar aquells aliments als usuaris. O sigui, que nosaltres no el toquem a l'usuari.
No, som el magatzem, sí, com exacte, pròpiament t'ho has dit, Joan Ramon, sí, el magatzem, sí, sí, majorista de les, sí, entitats benèfiques de exacte, cada província.
És que per saber on distribuir s'ha de trepitjar el terra, has d'estar al lloc.
Exactament.
Vull dir que llavors sí que necessitaríeu un munt de gent, per
exactament,
poder-ho fer.
Exactament.
El tema de l'emmagatzematge, per exemple, teniu necessitats cobertes, perquè sé que en els primers dies d'aquesta campanya al Gran Recapte, sobretot a Barcelona, no? El Banc d'Aliments també va fer una crida que necessitava, doncs, espais.
Tarragona hem llogat una nau, cada any ho fem, lloguem una, sí, nau, ja portem diversos anys, aliena la nostra, uh-huh, on se fa la classificació i tot el recompte, i d'allí ens transporta a la seu nostra.
Per tant, aquí necessitats cobertes. A Lleida, Joan Ramon?
A Lleida ho fem, hi ha una col·laboració en l'Ajuntament i en la Fira, de tal manera que ens deixi un dels pavellons de la Fira de Sant Miquel, doncs, i fem allí la recollida i la classificació d'aliments, per després, doncs, portar-ho al nostre magatzem. Per què ho fem això? Doncs a la vegada, doncs, perquè d'alguna altra manera això et permet situar el punt neuràlgic que la gent pot venir, si vol, a veure què és el que succeeix, a què és el que passa, de que un fet social tu el portis en un lloc o l'instal·lis al mateix cor d'una ciutat o de més, doncs pensem que té un valor afegit que és molt important de treballar. Això també, doncs, comporta de que les escoles que poden ens venen a ajudar a la classificació i de més, doncs no han de llogar ni autocars, i etc, i que, per tant, ho tenen molt a prop. Certament, com Tarragona, també, en, sí, èpoques de l'any, hem de llogar un magatzem adjacent al nostre, perquè...
Sí,
perquè...
nosaltres és per no trencar la mecànica. Exacte. Se'ns quedaria la nau nostra, se'ns quedaria petita. Uh-huh. I llavors, clar, la nau que hem agafat, que enguany està també bastant a prop del centre, uh-huh, doncs també ens permet, doncs, tot una mica separat, no? Separat, i llavors, clar, la gent que hi va ja no t'interrompeix amb el teu dia a dia del banc. No?
Home, ja és bo que se us quedin les instal·lacions petites.
Sí, és bo.
Aviam, és bo i seguim tenint el problema latent que dèiem al principi. Uh-huh. Escolta, les peticions d'aliments de les institucions que són, o les entitats que distribueixen, uh-huh, han anat a l'alça, s'han estabilitzat o van a la baixa?
A Lleida hem baixat uns 1.500 usuaris, hem baixat uns 1.500 usuaris, sempre pensant que els usuaris són usuaris que són els serveis socials de cada ajuntament o de cada consell comarcal els que mm-hmm, diuen qui sí i qui no. Però a Lleida, doncs, hem tingut aquesta baixada.
No, nosaltres més o menys ens hem mantingut, perquè, a veure, els usuaris que tenen cada entitat ni que varien, perquè, clar, hi ha tot una... Ja, ells roden, no? No són les mateixes persones, però està molt estabilitzat en xifres de l'any anterior.
Uh-huh. Per tant, tenim una cita, Ricard,
i
divendres,
tant,
a partir de les 9 del matí, no? O 9 i quart, l'hora que obren la majoria de supermercats, uh-huh, perquè ja, sobretot, jo crec que totes les grans superfícies s'hi sumen, no?
Totes.
Per tant, en això sí que hi ha col·laboració, uh-huh, total, ara falta la nostra, no?
Sí.
I tant, que
I tinc una altra cosa apuntada.
A veure.
Mònica, anar després, ajudar
també
a classificar.
Sí, certament, senyor.
Que, a bueno, més, aquestes coses, no sé si es pot fer en família, no sé si...
I tant. Grups d'amics, famílies, escoles, tothom esteu convidats.
Perquè el tema aquest d'educació que parlàvem, sí, de vegades és un bon exemple també pels, sí, petits de la casa. Escolta, anem a gastar 2 hores allà, ajudar 2 hores, mm-hmm, allà, 2, 4, una tarda.
A banda s'ho passen bé, fan exercici, vull dir que no es tracta de aixecar pes, vull dir, es fa pinya, es col·labora, s'ho passen bé. Vull dir que només falta que poséssim música ja, vull dir, perquè és fantàstic l'activitat
això,
que hi ha.
Us poseu en contacte a Lleida, al banc alimentslleida.cat, i a la zona de Tarragona, no sé si teniu...
Sí,
teniu...
sí, la web, www.bancalimentstarragona.org.
Molt bé. Mm-hmm.
És important, no?, de que escoles, els grups d'esplai, els grups escoltes, els dissabtes... Hi ha molts grups d'esplai que el dissabte el seu... allò que tindrien que dedicar com a cau i de més, doncs el que fan és traslladar-la al banc d'aliments, en la qual cosa doncs, bueno.
Ho han convertit com en una activitat.
Exactament.
Més ja de fa diversos anys.
Ja. Escolta, que arribem a les dues.
Sí, arribem a les dues. Deixa'm que digui el web www.granrecapte.com, que a través d'aquest web encara ens podem apuntar per acabar d'omplir aquests forats de voluntaris.
I tant, que sí, encara falten.
Encara falta. I divendres i dissabte, quan veiem allò, el voluntari amb el peto del Banc d'Aliments, doncs l'escoltem i a veure què necessita. Oli, llet, conserves de carn i de peix, el més important.
Ens queden 45 segons. Deixa'm fer una pregunta.
Fes-la.
Però ràpida, els dos. Glòria, escolta, canviem de tema, perquè ara ja marxem, però què coneixes de Lleida? Què t'agrada més de Lleida?
A mi de Lleida, la Seu.
Molt
la
Seu bé, la Seu. Molt bé, ha anat a cavallo ganador.
Joan Ramon.
De Tarragona. Jo tinc una filla casada que viu a Tarragona, en la qual cosa vol dir...
I vas a subir.
De que hi vaig molt, molt sovint.
Molt
i, per tant, m'agrada moltes coses de Tarragona i des de...
Bueno, i a mi de Lleida, que també tinc la meva neboda estudiant a la universitat,
Veus com ens han d'arreglar la Nacional 240, que això, el trànsit és d'aquí i allà. Doncs escolta, la propera vegada ho juntem i així us coneixeu en persona, Joan Ramon i Glòria.
Sí.
Joan Ramon Saura, president del Banc d'Aliments a Lleida, un plaer, gràcies per estar amb nosaltres.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Glòria, saludos.
Igualment, moltes gràcies.
La Glòria Alegre, que és vocal del Banc d'Aliments de Tarragona, un plaer de tenir-te aquí, com sempre.
Moltes gràcies a vosaltres.
Don Ricard,
Mònica, ja està. Anem a les dues. Però mira, ja.
Sonen pitos. Ens trobem demà una altra vegada, No marxis gaire lluny.
Demà recepta.
Au, va, bon dilluns.
Adéu.